Major, el programa de Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ona la Torre, Ràdio La Selva, Ràdio Hospitalet de l'Infant, La Nova Ràdio i BXC Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
Hola, molt bona tarda. Passen 4 minutets i 40 segons del punt de les 4 i des de la seva sintonia de proximitat els saludem un dia més. Com estan? Gràcies per confiar de nou en nosaltres. Aquí és on els expliquem què és el que passa arreu del Camp de Tarragona. Aquesta és la nostra manera de ser, la nostra manera de fer i de seguida ho podran comprovar. Ara mateix comencem un passeig de 3 horetes pel carrer Major de 8 ràdios de la xarxa al territori. Un recorregut, val a dir, que ens permetrà posar al dia de moltes coses. Per exemple, que aquest dijous 17 de febrer, el Departament d'Educació ha demanat a les escoles de l'Opus Dei, que han anunciat que deixaran de segregar per sexe, que ho demostrin amb proves. Davant anunci que 8 dels 10 centres deixaran de separar nens i nenes, Educació els ha fet requeriments i els ha donat un termini de 10 dies perquè aportin proves que això serà així. Entre aquestes, per exemple, han d'explicar com ho han comunicat a les famílies, els claustres i el Consell Escolar, quins són els canvis sobre els espais i quin és el nou projecte educatiu que doni aquesta perspectiva de gènere. Tot això el dia que desenes de delegats dels principals sindicats de docents han ocupat al migdia les dependències del conseller d'Educació, Josep González Cambray, a l'última planta del departament. Els docents exigeixen reunir-se amb Cambray per demanar-li la dimissió i la retirada del nou calendari escolar que avança uns dies l'inici de curs i que va ser presentat la setmana passada sense haver estat dialogat amb el Consell Escolar. Aquest és un programa de territori i notícies com aquestes també ens afecten i els les explicarem. Avui fem l'edició número 815 i en aquest primer tram de carrer entrevistarem a la directora del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. Però més enllà d'això, fins a arribar a les 5, un cop més plantejarem una pregunta del trivial del programa. Analitzarem l'actualitat amb la periodista i escriptora Cinta Bellmunt i tindrem els Tonis fent putxinel·lis. Els saluden, com sempre, les 8 emissores locals del Camp de Tarragona que fan possible el programa en col·laboració amb la xarxa de comunicació local, amb Quim Espinós a la direcció, Toni Escoda i Arnau Curto a la realització tècnica, Adrià Requesens, Anna Plaça, Toni Mateos, Antonio Mellado, Iri Rodríguez, Àngel Amayo, David Fernández i Jonay González a la producció i guió, i qui els parla, un servidor de tots vostès, Eduard Virgili. Ho tenim tot a punt, així que comencem.
Estàs escoltant Carrer Major.
I comencem, com sempre, fent un cop d'ull a l'actualitat del territori. Volem conèixer, volem explicar de què es parla arreu del Camp de Tarragona, així que saludem a la nostra companya Dona la Torre, que és l'editora del tram informatiu del programa. Anna Plaça, bona tarda, bon dijous.
Bona tarda, Eduard.
Escolta, avui hem d'encetar un capítol més de tot el serial que envolta el projecte del Hard Rock. A veure, què passa amb aquesta batalla entre Salou, Vilaseca i la Generalitat?
Doncs ahir hi va haver ple a l'Ajuntament de Salou i s'hi va aprovar una declaració institucional demanant a la Generalitat que presenti i sotmeti a votació el nou pla director urbanístic del CRT, que són els terrenys on hi ha d'anar el Hard Rock, com més aviat millor. Una proposta que ha passat per ple tot just uns dies després que l'alcalde de Salou manifestés un cert desacord amb l'Ajuntament de Vilaseca i el govern català pel que fa com s'estan fent els tràmits, perquè considera que es volen introduir uns canvis que, al seu entendre, poden paralitzar el projecte. Ara, l'alcalde de Salou ha carregat de nou.
I la Generalitat ha entrat en aquest bucle per anar una vegada més en contra de Salou. I, per tant, això és un fet irresponsable per part de la Generalitat de Catalunya, perquè la Generalitat de Catalunya, com una entitat supramunicipal i com un govern de tota Catalunya, el que ha de dir, sempre sigui que sigui, hi ha un acord, hi ha un ordenament jurídic, per tant, les parts l'han de complir.
Recordem que des de Vilaseca es diu que els canvis que es volen introduir en aquest informe estan avalats per recomanacions dels tècnics, entre ells el secretari de l'Ajuntament de Vilaseca. Granados considera que o hi ha mala intenció o desconeixement jurídic, i tot plegat hauria de passar aquest divendres per la Comissió d'Urbanisme del Camp de Tarragona, però ja veurem si s'hi arriba a temps.
Mare de Déu, quins embolics. És una de les notícies de portada. Nosaltres l'explicarem com toca.
Jo no ho acabo d'entendre, eh? Se m'escapen masses bucles.
A partir de 6:45 de la tarda. Més enllà d'això, però, hem de dirigir la mirada cap a altres cantons. L'Ajuntament de Tarragona, aquest dijous, Anna, ha presentat les conclusions del ple monogràfic sobre la petroquímica que es va celebrar el març de l'any passat arran de l'explosió a l'empresa química Iqoxe.
I també s'han mostrat crítics, concretament han afirmat que l'explosió d'Iqoxe no ha suposat el canvi de paradigma que s'esperava pel que fa a la gestió del risc químic. L'alcalde Pau Ricomà ha assegurat, però, que l'estudi sobre qualitat de l'aire que es va comprometre a fer l'Ajuntament de Tarragona continua els tràmits per poder-se fer.
Més enllà d'això, i en l'espai de successos, avui hem de lamentar la mort d'una dona atropellada per un turisme a la carretera nacional 240, a l'alçada de Tarragona.
Sí, els fets han passat a mig matí, cap a 10:15, en sentit Valls. La víctima és una dona de Tarragona de 65 anys. No se saben exactament per què s'ha produït l'accident. Les causes encara s'estan investigant i amb aquesta ja són 17 les persones que moren en accidents de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 3 de les quals, precisament, com avui, eren vianants.
I en la crònica cultural, avui hem de tenir ben avui, present sí, sí. Tot el que programen els teatres de Tarragona. Atenció, més de 40 propostes artístiques de cara a aquesta primavera. I perquè Reus no se'ns enfadin, hem d'explicar que s'han donat a conèixer una 60ena d'actes amb motiu de l'any ferreter per enguany.
Sí, sí, avui s'han posat d'acord els dos ajuntaments per fer presentacions de programacions. A Tarragona, com deies, una 40ena d'espectacles. El primer serà el 4 de març amb òpera, amb els amics de Sabadell, que porten el Don Pasquale de Donizetti. També hi haurà la darrera obra amb Emma Vilarassau, la Uraneta, i també hi haurà Joan Pera. Més propostes teatrals, estic dient de memòria. Un altre nom destacat, Pau Riba, que farà concert, i també els múltiples concerts de la Flan Schubert Filharmonia, que ja hi havia programats, ja s'havien anunciat feia temps. I pel que fa a Reus, doncs els actes de l'any ferreter començaran ja de manera imminent. El dia 22 serà l'acte inaugural, que de fet serà la inauguració oficial de l'any ferreter a nivell de Catalunya. Vindrà la consellera i a més serà un acte poètico-musical en què, entre d'altres, hi haurà present Enric Casasses.
Va, que nosaltres explicarem tot això, com Déu mana, a partir de 6:45 de la tarda, aquella darrera mitja horeta de carrer Major, amb un ritme frenètic, però en què dirigim la mirada i ens aturem en moltes poblacions de tot el territori. Anna Plaça, gràcies per aquest avançament. Que vagi bé, fins després.
Fins ara, adéu.
Carrer Major, el primer programa de les ràdios del Camp de Tarragona.
I amb aquesta sintonia, quan falten 3 minutets encara no perquè siguin en punt 4:45 de la tarda, el que hem de fer és jugar un momentet al Trivial de Carrer Major, aquest divertimento que ens permet descobrir moltíssimes coses amb el Camp de Tarragona com a eix vertebrador. Ens aturem als estudis de ràdio l'Hospitalet de l'Infant perquè allí tenim a la nostra companya Iris Rodríguez. Iris, bona tarda, bon dijous.
Bona tarda, Edu, bon dijous.
Les preguntes dels dijous tenen com a columna vertebral personatges, noms propis, així que tu diràs quina és la qüestió que avui ens fas.
Com es diu la protagonista del concert Moments? A, Maria Llauradó, B, Imma García o C, Núria Esquius?
Maria Llauradó, Imma García o Núria Esquius? Com es diu la protagonista del concert Moments? A, B o C? Pregunta de quina dificultat, on la situaríem?
Jo crec que facileta i a part, la protagonista d'aquest concert ha passat ja pel carrer Major.
Fantàstic, doncs mira, animem a tots els nostres oients a recuperar programes anteriors i mirar de treure l'entrellat d'aquesta pregunta que avui ens fa l'Iri Rodríguez, el Trivial de Carrer Major. Si vostès volen dir la seva, ho poden fer a través de les xarxes socials, piulant Coixinet Carrer Major o bé anomenant alguna de les 8 emissores que fa possible el programa. Això és molt senzillet. Nosaltres, abans d'acabar, el que farem serà tornar a connectar de nou amb els estudis de ràdio l'Hospitalet de l'Infant, fer una trucadeta, sortir de dubte i conèixer una miqueta més entorn d'aquest concert. Moments, fantàstic. Doncs, Iris, gràcies i fins després.
Fins després, adeu.
Tirut.
Som-hi, va, que quan falta mig minutet perquè siguin en punt un quart de cinc de la tarda, és moment de donar pas a la nostra primera convidada de la tarda. De fet, una convidada que ara mateix té obres a casa i compta amb la reforma perquè els treballs es van iniciar el 2019, però no estaran enllestits del tot previsiblement fins al 2023. Estem parlant de la remodelació de l'edifici del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona a la plaça del Rei de la Ciutat. De moment ha acabat la primera fase de les obres. Això era el mes de novembre passat. I en els propers mesos hauria de finalitzar l'obra civil per després enllestir-ne la museografia. Avui converteix una estona amb nosaltres la directora del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i, entre d'altres coses, amb ella coneixerem a fons com va aquesta reforma. Mònica Borrell, molt bona tarda i benvinguda un cop més al carrer Major de les ràdios de la xarxa al Camp de Tarragona. Agraïts que hagi acceptat la invitació del programa. Com està?
Hola, bona tarda. Agraïts que ens convideu novament a estar amb vosaltres. Doncs bé, estem bé i molt enfeinats.
Escolti, com tenim aquestes obres a les que ara fèiem referència i que avui ens serveixen per endinsar-nos en tot aquest seguit de qüestions que volem tractar amb vostè?
Doncs una mica com resumíeu ara, segueixen avançant, segueixen el programa previst i encara falta temps, però a nivell de projecte, diguem-ne, que estem encarrilant la recta final. El gruix de l'obra civil de la reforma de l'edifici va finalitzar l'any passat. Queda petites obres i sobretot també el tema de façana i de cornises, que això quedava pendent, que és un projecte a banda. I, com bé també dèieu, per part nostra també és la part ja de licitació o producció de la museografia. Amb tot plegat, doncs, això ens n'anem havent entrat el 2023, el temps que necessitem per executar-ho.
Està contenta vostè pel que ha pogut veure fins ara?
Sí, home, i tant. El que hem pogut veure i el que estem treballant. Home, jo crec que és una reforma que com a visitants reconeixerem el museu, sobretot per fora, i els espais emblemàtics, no? Com la caixa de l'escala. Però també és veritat que és un projecte que intenta, primer, millorat molt a nivell d'instal·lacions, a nivell, doncs, per exemple, fins i tot d'aspectes de climatització, de conservació preventiva, fins i tot estem parlant d'un museu. I jo crec que sobretot el que ens permet és una actualització i una renovació i una nova presentació de la col·lecció del manat, que jo crec que aquest també és el gran repte.
Quins canvis percebrà el visitant quan entri al museu de la plaça del Rei? És a dir, aparentment, tots ens imaginem, no?, la distribució que hi havia. Canvia totalment aquesta fesomia?
La distribució, internament, el canvi que hi ha és l'extrem de el que li diem a la rotonda, que és la cantona, diguem-ne, l'extrem arrodonit que toca al pretori, que allà s'hi ha fet una escala, perquè necessitàvem un segon circuit d'emergència per temes de seguretat. Però la distribució que hi ha amb alçades de sales, amb també distribucions de sales, com deia, no? L'entrada, la mateixa recepció del museu, la caixa de l'escala que té una presència amb el mosaic dels peixos que seguirà el seu lloc, tot això és reconeixible. L'essència del manat jo crec que no canvia. Però sí que és veritat que amb les sales hi ha un canvi molt important. Hi ha un canvi perquè, doncs, intentem fer un recorregut cronològic, una presentació que acompanyi les peces, que ajudi a contextualitzar-les i que, en definitiva, amb la visita del museu, el visitant, igual sigui turista, sigui escolar, sigui de Tarragona o sigui de fora, doncs pugui tenir un resum, no?, de la història, pugui gaudir d'una col·lecció que és excepcional, que jo crec que els grans ítems, doncs, es mantenen, i alhora també que dialogui, que permeti, doncs, allò que complementi la visita a la resta d'elements de la ciutat, A la resta d'elements del patrimoni mundial, com Sencelles, com la Vila Romana dels Munts, l'Arc de Barà, Torre dels Escipions, etc.
De fet, per aquí anava la següent pregunta que li volia fer, és a dir, si estaven treballant ja en aquesta nova museografia, no sé si en tenen un esbós, no sé si això permetrà mostrar tot allò que fins ara estava guardat en un magatzem, si tenen previst seguir la línia o el fil conductor del que es pot veure ara mateix al Tinglado número 4.
Aviam, el museu mostrava i seguirà mostrant una petita part dels fons que conserva. Perquè estem parlant d'un museu amb una llarga història i que, a més, bueno, té un patrimoni molt ric. Però sí que és veritat que els elements estrella seguiran sent-hi. La nina d'Ivori, el mosaic de la Maduixa, les estàtues cuirassades... Això es manté i seguirà present. Com us comentava, us avançava Manu ara, no? El que sí que la presentació té un recorregut diferent i en aquest sentit sí que és més semblant al del Tinglado, que fa aquest recorregut cronològic i temàtic, però lògicament ampliat i adaptat a l'espai del museu. En qualsevol cas, no en el cas del Manat, sinó en general en els museus, el que veiem amb les sales d'exposició sol ser una petita mostra dels fons que conservem i que gestionem i que doncs, bueno, normalment sí que estan accessibles doncs, sobretot a la recerca o a les consultes especialitzades.
Les obres a l'edifici tenen un cost de 3,2 milions d'euros, les finança el Ministeri d'Educació, que és el titular de l'equipament, la museografia en costarà 1,5 milió d'euros i l'assumirà la Generalitat. Dificulta les coses, això d'haver de treballar a cavall de dues administracions diferents?
No necessàriament. Jo m'he trobat, i estem en un moment en què ja hi havia el consens de treballar amb la reforma del museu, que de fet és un projecte que venia de molts anys enrere. Doncs en aquest sentit, en el moment en què la decisió està presa, al final és treballar, sempre treballem amb molts interlocutors en el món del patrimoni. Doncs al final és a partir d'aquest consens treballar conjuntament amb un objectiu que és comú, que és vetllar per les col·leccions i perquè aquestes col·leccions siguin accessibles, tinguin significat i tinguin sentit per un màxim de gent possible, sigui la gent de Tarragona com la gent que ens visita de fora.
De fet, senyora Borrell, fa uns anys havia parlat del traspàs del museu a la Generalitat, però això no es va acabar de materialitzar. Aquest és un dels cavalls de batalla. Què impedeix un condicionant com aquest? El fet que el titular de l'equipament sigui un i que, en canvi, es gestioni des d'un altre?
És el que us deia abans. Bé, nosaltres, en principi, en el dia a dia l'autonomia del museu és plena. En aquest sentit, es gestiona des de la Generalitat i respon, doncs, no sé, per exemple, estem fent plans estratègics i estem revisant programes que estan d'acord amb les línies de, diguem-ne, de política patrimonial de la Generalitat. I en qualsevol cas, sempre és veritat que hi ha uns principis que són universals, que són compartits per totes les administracions. I com bé dèiem, en un cas com en aquest, no? Que en el moment de la reforma en què hi ha inversions i sí que s'han de posar d'acord a dues administracions, jo dic que en el moment en què hi ha un objectiu compartit, la feina és qüestió de coordinar-la i treballar conjuntament. El fet de que els museus provincials, hi ha el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, però n'hi ha arreu de les províncies d'Espanya, no? Que s'hi hagi traspassat competències en cultura, en arqueologia, però que des de l'origen de l'Estat de les Autonomies no s'hagi fet aquest traspàs, és un tema absolutament polític, però que tampoc no va en cap cas en detriment de la preservació del patrimoni, que jo crec que aquest sentit és captat.
A la vegada que hi ha hagut aquest debat obert, hem de dir que també s'ha parlat de l'espai de la Tabacalera. És ja un emplaçament que es descarta? És un lloc per poder mostrar potser aquest patrimoni que queda, aquest fons que queda guardat en magatzems? És una oportunitat que s'ha deixat escapar? No sé què en pensa.
Home, jo crec que Tabacalera és un equipament, és un espai municipal, el gestiona, és de titularitat de l'Ajuntament, és un espai molt emblemàtic, també amb una ubicació estratègica i que en aquest sentit jo crec que és un projecte de ciutat. I és un projecte de ciutat perquè més enllà doncs, que hi vagi un museu o un altre, uns serveis o uns altres, representa un actiu, representa un repte per la ciutat, un repte d'ordenació de tot aquest sector de la ciutat, de dinamització, de gestió, però de molts aspectes, des del lleure, des de l'oci, des de la connexió amb el riu, amb els diferents sectors i barris de la ciutat i, lògicament, també amb l'aprofitament, amb la lectura dels elements patrimonials, tenint en compte que també tenim a tocar la necròpolis. Jo crec que aquí, com dic, és un repte de ciutat i que en aquest sentit el museu hi ha de col·laborar, hi ha de participar a favor d'un projecte, però que ha de definir la ciutat i que va més enllà de, com dic, de col·locar-hi una col·lecció, una altra, un museu, una altra.
Què vol dir amb això? És a dir, que haurien de seure l'Ajuntament de Tarragona, és qui hauria d'agafar les regnes de proposar, per exemple, en aquest cas doncs, al Departament de Cultura o a la direcció del museu, la intenció de poder tirar amb unes línies, amb uns projectes comuns?
Sí, teníem ja. De fet, ja es va treballar amb un pla funcional. I és un espai que té múltiples possibilitats. Però torno a dir, no és col·locar uns equipaments, sinó és veure aquest espai, com es relaciona amb el seu entorn immediat, com pot funcionar a nivell d'accessos, de circulació, etc. Com encaixa en un barri, com encaixa en diàleg amb un entorn fins i tot natural, com el que tenim, amb un entorn de ciutat, com es vincula a nivell de comunicacions i de circulació, quin sentit té doncs, com a servei de ciutat, com a model turístic de ciutat, com a model de servei o de gestió patrimonial i, a més, fins i tot d'interrelació amb diferents... s'havia parlat no?, d'equipaments culturals. Llavors, en aquest sentit... Torno a repetir, el museu ha d'estar al servei d'un projecte, però que s'ha de concretar, s'ha de, diguem-ne, s'ha de tirar endavant i d'una manera molt global, una manera molt global.
L'enllaç, aparentment, som capaços de veure'l. Passaria per la necròpolis paleocristiana, però vaja, això són vostès com a experts i l'Ajuntament de Tarragona com a titular d'aquest espai qui hauria d'establir aquests llaços, aquests ponts i veure com encaixa tot plegat. Senyora Borrell, com valoren aquests darrers mesos que porten ocupant un dels tinglados al número 4 del moll de Costa, en què han pogut mostrar, jo diria que el millor del millor, he tingut l'oportunitat de veure en dues ocasions l'exposició, és més, amb l'audioguia, amb una ambaixadora com és la Faustina, guiant a tots els visitants. Personalment en faria molt bon balanç, però m'agradaria que ens ho fes vostè en vista de tot el que han anat recollint per part d'aquesta gent que ha pogut passar per les instal·lacions.
Jo la valoració d'aquesta ubicació al moll de Costa, al Tinglado 4, la veritat és que per mi és molt positiva. Ha estat una oportunitat magnífica d'un procés que és llarg, perquè estem parlant d'un projecte complex, que el museu hagi mantingut una exposició permanent, no? Una seu oberta de cara al públic, tot i que el manat són més coses, perquè és la necròpolis, és com comentava abans, el conjunt monumental de Sencelles, o és el Teatre Romà, o és Altafulla. La veritat és que ens ha permès mantenir l'activitat, ens ha permès seguir mantenint, doncs això, mostrant el que comentàvem, no? Aquesta selecció de peces singulars que hi ha des de mosaics fins a pintura o objectes modestos com daus o agulles, no? La ubicació al moll de costa ens permet dialogar i, a més, hi ha activitat i coordinació amb el Museu del Port, per exemple, amb tota l'activitat cultural que hi ha al moll de costa, però és cert que dins del circuit romà estem desplaçats. Llavors, en aquest sentit, els números són clars, vull dir, no tenim els mateixos visitants ni estem realitzant les mateixes activitats educatives que busquen sobretot aquest recorregut romà. Però en aquest sentit, doncs, això, hem seguit, i com comentàveu, hem seguit invertint, hem seguit explorant, hem seguit experimentant i fins i tot allò, anar testejant idees que després desenvoluparem al museu i mantenint dinàmica a l'espai expositiu. I una prova és el que comentàvem, no? L'audioguia, que a més és en idiomes, que ens permet un element interpretatiu. El servei educatiu, vam estar... També hem coincidit amb uns anys, vull dir, amb moltes circumstàncies, també amb la pandèmia, el tancament durant poc temps, però vam haver de tancar, etcètera. Jo crec que la valoració final és positiva, encara estarem tot aquest any que ens ve per davant, més o menys. Però bueno, vull dir, estem treballant, doncs, això, en tornar a la seu, que és la nostra, que és la de la plaça, és la plaça del Rei.
Pel que fa a visites, han pogut recuperar el nivell que hi havia abans de l'esclat de la pandèmia, quan vostès ja s'havien traslladat en aquesta nova seu provisional?
Les visites abans de la pandèmia sí que enguany, aquest 2021, s'ha recuperat força. Amb canvis de perfils, lògicament no hi ha hagut tant d'impacte de turistes, més potser de turistes nacionals o turistes, doncs, bueno, a Madrid, Aragó, València, etc. Però sí que s'ha anat recuperant. Tot i així, jo crec que seguim tenint efectes de la pandèmia i una mica, jo diria, una ressaca, no? Els hàbits, també és veritat que hem incorporat ara, per exemple, no? Tall d'exemple, aquesta setmana just hem començat el programa de Llegim el Patrimoni.
Sí.
Doncs estem incorporant, doncs, les versions, no, presencials i també en línia. I tenim usuaris que normalment una activitat com aquesta, que seria presencial, tindríem participants de tarragonins, i ara tenim participants de fora perquè la connexió és en línia. Llavors, tot això, encara jo crec que estem en un moment que acabarem de veure com es reajusta, no? Allò presencial amb allò digital, el comportament del turisme. Ara veurem, no? Aquesta Setmana Santa, aviam aquesta sisena onada. No sé, també sents notícies, no? Altres països que hi ha altres llocs al món que... Bueno, aviam aquest Covid com ens afecta. Però en aquest sentit, de totes maneres, hem adaptat una certa normalitat, hem recuperat l'activitat, ens anem adaptant amb aforaments, amb formats, i en aquest sentit jo crec que fins i tot en alguns aspectes, doncs, ens ha permès evolucionar i avançar.
Ara vostè ho apuntava, fa pocs dies encetaven el cicle Llegim el Patrimoni. Què n'esperen d'una proposta com aquesta?
Home, la veritat, el Llegim el Patrimoni és una iniciativa que porta, ara no et sabria dir, un munt d'edicions.
16 edicions, 16, diria.
16, sí. Que indica, doncs, bueno, que és un projecte consolidat. I a més que és interessant perquè treballem conjuntament, estretament, amb la Biblioteca de Tarragona i des de fa uns anys també amb la Biblioteca de Constantí. I que, a més, de diferent d'altres clubs de lectura, el que intentem també és apropar el patrimoni. Llavors, és un cicle de luxe, perquè tenim un programa no només de diàleg, de lectura de llibres, sinó de diàleg amb l'autor. També aprofitem per abordar temàtiques diferents. Aquest any, per exemple, hem abordat la temàtica de com enfronten, doncs, en aquest cas, els escriptors, com treballen les fonts, com s'informen, com es documenten per generar un producte, com és una obra, com és una novel·la històrica. Però també avui, per exemple, aquesta tarda, la sessió d'aquesta tarda, parlarem amb un arqueòleg i veurem com treballa amb les fonts, no? Amb la informació arqueològica, amb les fonts, per poder desenvolupar recerca a partir de la, d'una metodologia que és l'arqueologia experimental. I la setmana que ve parlarem de tots aquests processos, però aplicats en un altre entorn, com seria el de la recreació històrica, que és amb el grup de Septimani Senioris, que a més tindrem aquest dissabte i el que ve activitats en els jaciments, activitats de els munts en aquest dissabte i el dissabte següent a Sencelles. O sigui que és una oportunitat realment de dinamitzar el patrimoni, de donar lectures diferents, de dialogar amb persones i amb actors diferents al món de la cultura i del patrimoni. Com deia ara, ja no fem el club de lectura amb Constantí i amb Tarragona, sinó que estem obrint amb gent de fora, de Barcelona, etc., perquè aquest món en línia ens ho permet.
Mira, va de meravella que vostè mateixa hagi ampliat aquesta conversa, hagi sortit de les fronteres estrictament que serien la ciutat de Tarragona, perquè ara jo volies comprar cap a casa i venir precisament a Altafulla per preguntar-li per la planimetria que ja ens van avançar a les acaballes del passat 2021, que es faria completa per primera vegada a la història de tota la vila romana dels Munts. De fet, diria que ja es van arribar a captar imatges conjuntes de Vila, Termes de Mar i Pedrera.
Exacte. Aquest és un projecte que tenim, es va fer el treball de camp, tenim uns resultats preliminars, però és un projecte ambiciós que requereix una feina important de treball de dades. Aquí sí que esperem en breu poder presentar alguna informació, perquè de ben segur, com dius, evidentment, la Vila dels Munts, les Termes de Mar, el que coneixem com les Termes de Mar, hi ha un coneixement i aixecaments topogràfics, etc., perquè si no tampoc no hi podríem actuar ni podríem intervenir. Però sí que és veritat que aquesta visió global, no, del jaciment, que va més enllà del que és la finca o l'entorn de visita, és molt important. No és només aquest estudi, sinó que aquest estudi es complementa. Doncs ara, aquest any publicarem el que és la monografia arqueològica, que és el resum del treball arqueològic i dels estudis parcials, no, monogràfics, que ha proporcionat la Vila dels Munts. És un espai que, a banda, doncs, el coneixement del jaciment en si, la singularitat dels elements decoratius escultòrics, de tota la part de decoració arquitectònica, de tot el que és les pintures, no? Que també, tots aquests aspectes que són coneguts, el conjunt de mosaics, etc., té una singularitat important. La publicació de la monografia també ens permetrà tenir una publicació conjunta de síntesis del que coneixem fins a l'actualitat. I també seguim estudis, se'n fan de forma contínua, tot un projecte de conservació preventiva, que també és una feina contínua que estem realitzant des de fa temps, i també anar treballant en avançant en millorar la presentació i la comprensió del jaciment. El 2018 vam fer tota la zona dels banys, hem seguit avançant en temes de recorreguts i esperem aquest any, a partir d'aquest any i en el següent, anar incorporant més espais i més recorreguts, adequar més espais i recorreguts de visita, també combinant la part de conservació preventiva i presentació.
Ara que parla de conservació, de preservació d'aquests espais, s'hi dediquen prou esforços econòmics, principalment? Estan prou presents en el dia a dia de l'administració? Li faig aquesta pregunta perquè sovint parlem de que s'han instal·lat, per exemple, unes bastides per restaurar un element patrimonial i que aquelles bastides acaben malmetent perquè es forada una peça única en una torre de la muralla, o perquè, per exemple, apareixen unes esquerdes en l'amfiteatre i fa que s'hagin de tancar portes, o perquè la ciutadania accedeix a les grades del Cir de la Plaça dels Sedassos i fa una mica el que hi vol. Es té prou present aquesta cura a l'hora de materialitzar-la en forma de dotacions pressupostàries?
Jo crec que no s'esmercen els recursos que serien necessaris. De la mateixa manera que en educació tampoc no s'esmercen els recursos necessaris, ni en sanitat ni en altres aspectes que són públics. Perquè al final el patrimoni és un bé públic, és un bé de tots i hem de garantitzar la preservació i aquest gaudi. Calen més recursos i són recursos econòmics, però són també recursos doncs, humans. Calen equips tècnics que puguin treballar de forma continuada, sostinguda, amb uns objectius a mig i llarg termini, perquè a més són projectes que són molt complexos, són llargs. Invertir en una, doncs, no sé, la Torre del Pretori, invertir la Vila dels Munts, o no és un projecte estàndard. Cada projecte i l'experiència del treballar en un tram de muralla no és exactament necessàriament, no és exactament el mateix que en un altre tram, per circumstàncies múltiples, no? Jo crec que cal més inversió. És cert que s'hi presta, que la gent que treballa amb el patrimoni, parlar pel Manat, no? Que hi esmercem molts esforços, que és la nostra dedicació, que intentem doncs, això, planificar, prioritzar, reclamar, intentar també convèncer, no? I fins i tot intentar enamorar, no? Escolteu que això és Tàrraco, és Tarragona. Vull dir, el patrimoni de Tàrraco és que es viu a la ciutat, és que és el dia a dia. Intentar, bueno, això et puc garantir que ho fem, però és veritat que és un esforç social, és un esforç més global que necessita recursos.
Senyora Borrell, no ens podrem allargar més perquè falten 5 minuts pel punt de 3 quarts de 5 de la tarda i tenim ja la següent convidada en espera. En tot cas, abans no marxi, recordem que tenint en compte això que ara apuntava de socialitzar el patrimoni, des del museu s'organitzen múltiples activitats en la seu ara instal·lada al Tinglado número 4, però també doncs, el conjunt monumental de Sencelles a Constantí o a la vila dels Munts o a la necròpolis paleocristiana, activitats familiars encarades, destinades al públic en general, que crec que val molt la pena de conèixer, sobretot tenint en compte que la pandèmia ens ha brindat aquesta ocasió de descobrir tot el que tenim molt a l'abast, que potser fins al moment no ens havíem parat a descobrir. Agraïts que hagi acceptat la invitació del programa, sempre és un plaer parlar amb vostè.
Moltes gràcies a vosaltres, ens retrobem quan vulgueu.
Que vagi molt bé. Bona tarda.
Adéu, bona tarda. Adéu.
4 minuts i seran en punt 3 quarts de 5. Moment d'analitzar les paraules de senyora Borrell, moment d'analitzar l'actualitat, com cada dijous en companyia de la periodista i escriptora Cinta Bellmunt, aquí ja tenim a l'altra banda del fil telefònic. Cinta, bona tarda, bon dijous.
Hola, molt bona tarda.
Socialitzar el patrimoni, ho apuntava la senyora Borrell ara a les acaballes, responent la darrera de les preguntes que li fèiem. I això és molt important, sobretot per que li donem com a ciutadans el valor que es mereix tot aquest llegat que ens van deixar, en aquest cas, doncs, els romans.
Exactament, és superprioritari. És molt important tenir la recerca, la docència, i tenir espais com els museus o els centres d'interpretació, que serà com una visió més moderna del que en teníem fins fa poc per museu. Però, clar, tot això, si no ho apropes a la societat, si la ciutadania no en treu cap benefici, diguéssim que potser pot semblar molt exagerat, però de què serveix l'objectiu d'estudiar el passat és que tots ens puguem beneficiar. I evidentment, hem de començar doncs, per la ciutadania més pròxima, en el cas de Tàrraco, doncs, Tarragona i els municipis més implicats, doncs, com pot ser Altafulla o com pot ser Constantí, perquè doncs, tenen en els seus municipis part d'aquest llegat tan important de Tàrraco. I a partir d'aquí, també, per suposat, tota la gent de fora. Però mai oblidem la gent més pròxima. A mi em va saber molt de greu una vegada una persona de la Peralta de tota la vida que em va dir que mai havia entrat al circ romà, per exemple. Em va semblar una passada. Mm. I llavors crec que hem de posar doncs, molts esforços per realitzar activitats que emocionin i que arribin al màxim de la població.
Cinta, la senyora Borrell deia que s'hi dediquen esforços en la preservació de tot això, però que no n'hi ha prou amb el que s'hi destina a dia d'avui. Per exemple, l'any que ve, a principis del 2023, està previst que la nova seu del museu a la plaça del Rei obri portes amb un rentat de cara abismal, ho hem estat parlant, però que amb això no resolen molts altres problemes. I l'administració aquí té molts deures a fer.
Per suposat, és que el patrimoni, i quan estàs en una ciutat de les característiques de Tarragona, que no oblidem, són patrimoni mundial, aquí totes aquestes distincions han d'anar acompanyades d'unes accions, d'unes inversions que ja vinguin directament de l'Ajuntament, de la Generalitat o de totes les institucions que puguin tenir a veure amb aquest patrimoni, i fins i tot, doncs, com que mai tindrem prou diners, sí que cal que algú s'impliqui i busqui recursos, ja sigui a manera d'espònsors, de patrocinis d'empreses, però és que mai tindrem prou diners per posar en valor tot el patrimoni, tot el llegat romà que tenim a la ciutat de Tarragona, i sense oblidar altres èpoques, també. Per això aquí un dels factors que a vegades s'ha retret és que això que ha sortit a la conversa, si la titularitat d'un monument és d'un, la gestió és de l'altre. A veure, m'ha semblat molt diplomàtica i respecto moltíssim la resposta de la senyora Borrell, però és obvi que hi ha complexes que són cada administració. Si a més, per fer una petita acció en un d'ells has de fer 3 consultes o 2, doncs tot això no, encara que hi hagi bona voluntat, són doncs petites traves que trobes. I aquí sempre s'ha parlat de que si el que calia era un òrgan de gestió de tots els espais de Tàrraco que fos facilitador precisament doncs de tota aquesta visualització, conservació i socialització del patrimoni.
Cinta, abans no vagi ara cap als estudis de Ràdio La Selva, deixa'm que et faci una última pregunta. Ara que està tan de moda de dir el monument preferit, va, cap on et decantes? Sí. És a dir, si tu dius això destaca més, amb què et quedes? Sencelles, a Constantí, el conjunt monumental, Vila dels Munts, l'Art de Barat, Torre dels Escipions, la seu, el museu pròpiament arqueològic...
Mira, a mi, a veure, si estem en plan llegat romà, doncs les voltes del circ a mi em semblen úniques al món, i entrar i fer aquell recorregut em sembla espectacular, i sempre que porto algú de fora a veure-ho, doncs és una cosa molt insòlita, i penso que dintre dels recursos recuperar la capçalera del circ, em trec el barret per totes les mans que hi van ficar cullerada i que ho van fer possible en el seu temps. I darrerament, a la ciutat de Tarragona, no és romà, però tindria les arrels en el port romà, la seva primera utilitat, doncs el nou museu del port em sembla fantàstic, perquè penso que té uns recursos audiovisuals, interactius i que emociona, que és espectacular, i tant de bo puguem tenir doncs més museus en aquesta línia a la ciutat de Tarragona.
Veus, avui hem encetat una nova subsecció, que és coneixent a la Cinta i els seus espais preferits. Cinta, gràcies un dia més per passejar uns metres del carrer Major amb tots nosaltres. Una abraçada, fins dijous vinent.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer, adeu.
2 minuts passen del punt de 4:45 de la tarda. Va, que nosaltres anem ara fins als estudis de Ràdio La Selva. Allí tenim els Tonis al programa, en Toni Mateus i l'Antonio Mellado. Nois, bona tarda. Suposo que espectaculars com sempre, i noto que com afrancesats, no?
Oui, mon ami. Mon ami Eduard.
Eduard, tu...
Sí. Què us passa? Us heu tornat del PSG, ara?
No, mon dieu, no. Per favor. No, avui venim a parlar d'un terme francès, però que és conegut a tot el món, estimat Eduard. Sí. Perquè no sé si alguna vegada has tingut la sensació d'haver viscut ja un moment present, sí, o d'haver visitat ja algun lloc, encara que estiguis segur que és la primera vegada que el veus. És, per exemple, amb un sopar amb amics, sentir algo que dius, això ja ho he viscut.
Sí, en visitar algun lloc, en escoltar una conversa o veure un objecte, tenir un moment estrany d'haver estat allà abans, no? D'haver sentit allò o de conèixer algú que no havies vist a la teva vida. Doncs si entre totes aquestes situacions la resposta és que sí, has tingut, Eduard, un episodi de déjà vu.
Déjà vu!
Déjà vu! Déjà vu! Oh, quin accent!
Què és que té el déjà vu? El déjà vu és un terme creat pel psíquic francès Émile Bouygues i vol dir ja vist, i es classifica com una mena de paramnèsia del reconeixement. Això vol dir que a vegades ens pot passar d'estar en una situació completament nova i que el nostre cervell ens enviï la sensació d'haver viscut aquesta situació de manera fugaç.
L'opinió més compartida dins de la comunitat científica per explicar aquests successos està relacionada amb el que es diu el procés d'emmagatzematge de la memòria. Més concretament, es diu que ocorre un petit lapsus o retard a l'hora de que nosaltres percebem l'estímul extern, i per això ens dona la sensació que davant dels nostres ulls està apareixent alguna cosa que ja hem viscut, però no hem viscut, en veritat.
És possible que t'hagi passat almenys una vegada de tenir un déjà vu. L'has tingut tu alguna vegada, Eduard?
Sí, home, i tant.
Sí, doncs jo no, mira.
No, no n'has tingut mai cap?
No? No, mai. Es diu que es calcula que ho té quan han sentit un 55% de la humanitat. Jo estic en l'altre 45. Una estranya sensació que molts descriuen com una barreja de felicitat, de confusió i d'una mica també de por. Però sabies, Eduard Virgili, que existeixen tres tipus diferents del déjà vu?
No en tenia ni idea.
Pues aquí estan els tonis per explicar-t'ho.
I tant, tenim per en primer lloc el déjà vécu.
Déjà vécu.
Literalment, ja experimentat. El déjà vécu indica una situació que ens dona la sensació d'haver-la experimentat d'una forma més intensa i persistent. Dins dels déjà vus, doncs aquest seria el més comú, el més repetit.
El déjà sentir. Aquest terme es refereix a l'aspecte emocional del déjà vu, que ens dona la sensació d'haver viscut ja una certa situació per les emocions que ens evoca, que ja ho hem sentit, com una frase o una conversa que dius que ja l'havies sentit abans.
I finalment tenim el déjà visité, traduït literalment com ja visitat. És el tipus de déjà vu menys comú i que ocorre quan ens trobem en un lloc nou, una ciutat, una casa, un edifici, un bosc, i tenim la sensació d'haver estat allí. És una sensació, diuen, molt interessant.
La ciència explica el déjà vu com una anomalia de la memòria. Pot ser el resultat d'un solapament entre sistemes neurològics responsables de la memòria a curt termini, successos que es perceben com que pertanyen al present, i els responsables de la memòria a llarg termini són els successos que es perceben com a pertanyents al passat.
Sí, tenim dues ments, la conscient i la inconscient, i en aquesta situació la ment inconscient analitza l'entorn abans que la ment conscient, i això ens genera la sensació de reconèixer com ja ha viscut una cosa que estem vivint en aquell moment.
És a dir, per resumir, que una cosa que hauríem d'emmagatzemar a la memòria a curt termini, el nostre cervell, per algun motiu neuronal, un xas i aparezco a tu lado, decideix emmagatzemar-lo a la memòria a llarg termini, i per això es produeix el déjà vu.
Estic al·lucinant amb aquestes explicacions, perquè sembla que sigueu informàtics, sí, i que tinguem un problema amb l'ordinador.
Tu fiques a la carpeta de recientes, doncs no, ha d'anar a la d'antigua.
A mis documentos, home.
A mis documentos, a archivos antiguos.
Exacte, sí, sí, sí.
Malgrat l'explicació dels científics, el fenomen del déjà vu porta molt de temps suscitant interès i creant misteri, portant a la creació de moltes teories diferents per explicar-les, i hi ha algunes que ens encanten, Eduard.
Sí, aquí és on ens posem misteriosos, Eduard, que t'agrada molt, quan ens posem misteriosos.
Home, sí,
conspiranoics.
Sí.
Doncs mira, diuen, hi ha qui creu, que el déjà vu és un signe de l'existència de mons paral·lels,
mare
on
Déu.
Les nostres vides són diferents per haver pres decisions diferents a la nostra vida actual. Un déjà vu podria ser el producte de la conjunció de dos universos que, de sobte, han coincidit, no? S'han tocat una miqueta i experimenten la mateixa realitat durant un petit període de temps. D'aquesta manera, el que fem nosaltres també ho estarà fent en aquest mateix moment la versió de nosaltres en un univers paral·lel de manera simultània, creant així una alineació entre dos universos. Ens encanta aquesta teoria,
sí, sí, creu.
És a dir, que hi ha un altre Toni Mateus i un altre Antoni Mellado que estan fent el mateix ara, però que
potser es toquen. Potser tens a un Toni Mateus president del govern, vés a saber.
Ostres.
I un Antonio Mellado, líder de l'oposició.
Sí, i de sobte les realitats s'entrecreuen i... Ep, què ha passat
que
aquí?
Estem tots dos parlant aquí com si fos una entrevista de ràdio i pam! Doncs mira, tal. Una altra teoria és la teoria de l'holograma.
Home, aquesta com teoria, el Zaba.
Sí, sí? Com els ara, exacte. Defensa que els nostres records es formen com una imatge tridimensional amb una xarxa estructurada per ells. Pensada d'aquesta manera, tota la informació d'una memòria pot ser reconstruïda per un element. Per tant, si un estímul d'un ambient, un so, una olor, un soroll, ens recorda a un moment previ que hem experimentat, tota la nostra memòria pot ser recreada per la ment com un holograma. Jo, fiu, com els ABBA, doncs mira.
Sí, se'ns apareixen els ABBA en els somnis. Parlant de somnis, també es pensa que el déjà vu pugui ser simplement una memòria dels somnis, perquè, Eduard, encara que no te'n recordis de la majoria, els éssers humans somiem cada nit, i molt, eh?
I molt, sí, sí.
Gran part simplement acaben oblidats, però es queden amagatzemats en el cervell, i, de sobte, no, podrien aparèixer al mig del dia, així com una sensació de déjà vu, per alguna cosa que només hem tingut en un somni.
El somni precognitiu és aquell somni en el qual predèiem alguna cosa que pot succeir en el futur. Moltes persones diuen tenir somnis precognitius sobre tragèdies, i hi ha molta gent que ha dit que ja va somiar amb els atemptats de les Torres Bessones, la qual cosa podria suggerir que els éssers humans tenen aquest sisè sentit subconscient, i quan passa, doncs pam, això podria significar el fenomen del déjà vu, si considerem que són els somnis els records que després associem a una experiència passada que es repeteix.
Per cert, quin temazo està sonant de fons, eh? El déjà vu és brutal, eh? Arnau Curto? No, està l'Arnau Curto?
No,
sí,
el
Toni sí. Escoda.
No,
pots posar-lo un moment?
Tenim l'Arnau Curto, l'Arnau Curto. Arnau Curto. Sí.
Tu això ho has viscut, això ho has viscut, Antonio.
Sí, veus? Sí, sí, ho he viscut. Per això, ho acabo de... ho he viscut i m'he imaginat que hi havia el Toni Escoda entre nosaltres.
Fantàstic.
No passa. Acabem, Eduard. El món del cinema, un déjà vu és un tema recurrent. Films com Déjà vu, pròpiament dit, amb Denzel Washington, El filo del mañana amb Tom Cruise, Olvídate de mí, meravellós film amb Jim Carrey i Kate Winslet, El efecto mariposa amb Ashton Kutcher, o també Atrapado en el tiempo, que no sé si te'n recordes, Eduard, que ja en van parlar els Tonys.
El dia de la marmota van parlar
d'altres. Sí, sí, és veritat. Els protagonistes tenien aquella sensació d'un déjà vu. I com no? Doncs Matrix, no? Perquè Matrix, on un déjà vu, era un error en el sistema de la matriu de la pel·lícula. Pues petit spoiler, eh?
Bueno,
però no, ja fa molts anys de la pel·lícula.
Matrix es pot perdonar.
Sí, sí.
I amb la música també, Eduard Virgili, tens sensacions de déjà vu, sobretot quan escoltes reggaeton, perquè dius, em sona igual. O les cançons de Letizia Sabater, que dius, aquesta merda ja l'he escoltat abans. I és així, doncs, és un déjà vu, és com un déjà vu constant amb la Letizia Sabater.
Sí. Bé, més que déjà vu, això al final són conclusions que acabes extraient quan un fet se succeeix molt repetidament en un curt període de temps. I per tant, si anem de porqueria en porqueria, et pots imaginar que el tercer que acabi publicant sigui una altra porqueria. Però
salchipapa,
ja està.
Salchipapa, la banana, dius tu, salchipapas i bananes, pues mira, ara vindrà
el pepinazo.
El pepinazo, el salchipa, pepinazo, la banana...
Escolteu, ara tinc un déjà vu. Crec que ja ho he viscut altres vegades. Hem de marxar a publicitat. Nois, sempre és just després dels
Tonys.
Sí, sí, això acostuma a passar. Nois, gràcies. Que acabem de passar un bon dijous. Fins demà.
Adéu, fins demà.
Adéu. Fem ara una petita pausa i de seguida tornem aquí a la seva ràdio local. Fins ara. Fins ara.